Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Continuem amb el tema de la setmana, avui dedicat, com no podia ser d'altra manera, a la Setmana Santa. Sí, fins ara hem estat parlant de la vessant més dolça, de les mones, de la xocolata. Ara la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens parlarà de turisme i d'hostaleria, d'escapades, en definitiva. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui toca parlar d'aquesta Setmana Santa. Hem escoltat l'Eli amb els diferents sectors i nosaltres doncs, ens anem al turisme rural. I per això tenim un conegut del programa, l'Oriol Pons, de les cases rurals d'aquí del Baix Penedès. Molt bon dia, Oriol, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Què, com es presenta aquesta Setmana Santa tan desitjada? Ara sí, ja del tot normal.
Doncs la veritat és que espectacular. O sigui, sempre havíem tingut, com si diguéssim, la segona part de la Setmana Santa, la que coincidíem dilluns de Pasqua com a últim dia de vacances, i aquest any estan agafant la gent tant la primera part, és a dir, quan s'acaba del col·le, fins dimecres sant, netegem cases, dijous sant tornem-hi i se'n van el dilluns de Pasqua. O sigui que molt bé.
Ostres! Això ha canviat una mica la tendència a la que estàvem acostumats en aquest impàs de la pandèmia, no?
Sí, bueno, la veritat és que, clar, bueno, la pandèmia és veritat que la gent quan podia sortir, sortia moltíssim, no? El que ha canviat és el temps de reserva. O sigui, amb la pandèmia tothom anava a l'última setmana, com aquell qui diu, i nosaltres ja tenim reserves que fan 2 mesos que estan fetes.
És a dir, ha tornat una mica a haver-hi la tendència aquesta que parlàvem de que la gent reservava amb temps.
Exacte, o sigui, abans de la pandèmia la gent reservava molt de temps i sabia què tenia que fer. La pandèmia el que va crear és aquest que, com que no sabem què passarà demà, m'espero a l'últim moment. I llavors per nosaltres, pels del turisme rural, ens va genial això de que la gent reservi tant de temps, perquè llavors què podem fer? Podem programar molt més tot el que són les nostres feines, el típic de que tens que fer les cases, netejar, entrades, sortides, totes aquestes coses. Clar. I clar, i ens va també molt bé, ja no parlant de Setmana Santa, sinó ja de cara a abril i maig també, perquè què ens fa això? Per exemple, clar, nosaltres en moltes cases tenim piscina. Llavors, el tindre tant de temps en reserves i ja saber el que tindrem és si podem obrir abans, si no, per no fer un gasto, o per no fer-lo, no? Perquè clar, a veure, obrir una piscina a l'abril comporta gastos, però sí, veus que està tot ocupat, perquè ja ho sabem que estarà bastant ocupat aquests mesos, doncs la veritat és que ens va genial aquesta programació.
Clar. Deies, doncs, això, que des de que ha acabat els col·les, que va ser el divendres passat, hi ha com un impàs fins dimecres, després es torna a obrir la festa de dijous fins al dia de Pasqua i també va haver-hi un canvi de tendència durant la Covid, no? Que era més amics que família, si no recordo malament, ho dic de memòria. També ha canviat aquesta tendència o no?
Bueno, hi ha grups de tot, eh? Tothom aprofita per escapar, ja sigui amb amics o ja sigui amb família. És veritat que Setmana Santa sempre és una cosa potser més familiar. Quan són amics, intenten bastant el que són els cas de setmana. Però bueno, aquella falera que tenia tothom després de trobar-se pel Covid ja no hi és. Vull dir, jo crec que ja estem en la normalitat. És a dir, que el que té algú que celebrar ho celebra, però no és allò, és que fa molt de temps, abans et trucaven i et deia, fa molt de temps que no ens reunim, el que tens? Ara no, ara és, vinc a celebrar el meu aniversari el dia que toca, no al cap de 4 mesos.
Clar.
Saps?
Sí,
és així.
Al final és com tot, és a dir, vam viure una època doncs, bastant esbojarrada en aquest aspecte i ara doncs, sembla que hem tornat a aquesta famosa normalitat. De totes les cases que en teniu, estan totes reservades?
Sí, menys una que fa una setmana que ha entrat a dins a Grucal Jafra, i aquesta és la que queda pendent, però bueno, això vol dir la setmana que ve ja comencem, bueno, la setmana que ve no, aquest divendres ja comencem amb el que és la festa de Setmana Santa. No crec que per aquest divendres es reservi, però és probable que sí.
Bé.
Depèn.
Clar, ara vaig a fer la pregunta que menys agrada, però tu com a autònom i com que t'han de sortir els números, afectació per part de llum, electre, materials i tot això, us ha afectat directament, com a la resta de humans, m'imagino?
Molt, molt, ens ha afectat molt, i és això que et dic, o sigui, el que t'explicava del tema de les piscines, no? El canviar l'any de reserva, aquests dos mesos, un mes, dos mesos abans de l'arribada, ens fa que nosaltres ens puguem plantejar si obrim piscines o no. Molta gent ens està dient, obrireu piscina per Setmana Santa o, jo què sé, a l'abril obrireu piscina? Clar, abans podies dir, sí, obrirem, però és que ara, tenim tot el tema dels subministres que ens surt caríssim, ja han passat aquesta hora, per tant, hi haurà menys de llum, podem agafar i podem minvar una mica el que és el gasto de llum, i llavors ens ha afectat, sí, però és que ens ha afectat perquè el que estem pensant és què passarà al setembre, l'octubre, el novembre, el desembre, gener i febrer de l'any que ve. No d'aquest any, perquè aquest any ja l'hem passat i hem sobreviscut com hem pogut. Però ens estem plantejant que potser hi haurà cases que no les obrirem a l'hivern.
Clar. O puges molt al tema de l'estància.
Exacte, i el tema de l'estància, clar que es pot apujar perquè tot s'ha pujat, però no és la nostra intenció fer-ho. Què estem fent? Estem fent cartelleria, el que és a totes les cases, per agafar, per conscienciar la gent que nosaltres estem assumint aquests gastos, que tot s'ha pujat, que no hem apujat preus. I llavors això és una manera de veure com reacciona la gent durant aquest tema. Després estem en tot el tema de l'aigua. O sigui, nosaltres sí que volem obrir piscines, però a veure com aniran les restriccions. O sigui, tenim reserves ja per l'estiu i ja hi ha una nota que posen al contracte que no són responsables de si hi ha restriccions d'aigua. I clar, això els hi tenim que dir als clients i és algo que nosaltres no podem fer. És a dir, cada cop tenim, en comptes de més coses bones, com a més coses dolentes. Subministres, ens falta l'aigua, ens falta tot. L'únic que podem fer, o el primer pas que volem fer ara, no és apujar el preu, sinó conscienciar a la gent de tots aquests gastos. Que crec que la part de conscienciació també ens toca fer una mica.
I creus que la gent és conscient de tot això? O que quan estem a casa ens comportem d'una manera i quan estem fora és a la fiesta?
Sí, és libre albedrío. No tothom, però sí, sí que ho és. Vull dir, ens hem trobat aquest hivern, que per això ens ho hem plantejat, que ens han trucat dos i tres vegades, escolta'm, és que tenim fred, i anar a la casa i la calefacció de 30 graus i les finestres obertes. Ja no t'enfades pel fet de dir ho tindré que pagar jo, t'enfades perquè dius, hosti, això ho faries a casa teva?
No,
doncs llavors no ho facis aquí, saps? Vull dir, i llavors, clar, sí que quan ens va passar això vam dir, bueno, pugem preus, i vam dir, bueno, doncs agafem, en comptes de començar per aquí, primer fem conscienciació, a veure com va. Que per nosaltres, ja t'ho dic, o sigui, la temporada alta en qüestió de costos, sempre ho he dit, no és a l'estiu, és a l'hivern. I ara més. Però bueno, amb el que està passant amb l'aigua, amb tot el que estan dient amb les notícies, amb el que s'està pujant, jo crec que la gent és bastant, bastant conscient. Però també és veritat que tu, quan estàs de vacances, tampoc estàs tan alerta d'aquests gastos.
Clar.
Llavors, tenim que tindre aquest punt d'equilibri, de veure què dius, què no dius, entenem que es gasti més, però també podem vigilar més. Bueno, és tot una mica la consciència de cadascú.
Clar, perquè al final el tema de les restriccions per la sequera, que ja estan donant avisos que aquest any serà dur, vosaltres teniu aigua i la intenteu apurar per tal de no haver-la de canviar cada any?
A nosaltres les piscines el que intentem és que durant tot l'any es mantinguin, perquè així d'aquesta manera és molt menys costós, les piscines estan en molt més bon manteniment, conservem la mateixa aigua i tot això, i no fem aquest gasto d'aigua, clar, però el problema no és aquest gasto d'aigua, és quantes vegades et dutxes amb la dutxa que hi ha fora, saps?
Clar.
O quantes vegades, encens els aires acondicionats mentre entres i surts. Ja. Aquest és el problema. El problema no és la piscina en si, perquè el gasto és igual per tot l'any i no llancem l'aigua de les piscines perquè la conservem. És quin ús fas mentre tu estàs utilitzant les piscines.
Clar, clar. No, amb això no havia caigut precisament. Jo estava pensant més aviat amb la piscina en si, però és veritat que si estàs de vacances, doncs la típica dutxa, no, que tens i... Sí, és
exacte. Clar, si tens una casa amb aire condicionat i tu te'n vas a la piscina, entres i surts, les portes obertes, les finestres, el no sé què, el no sé quantos, ostres, això acaba influint. I és això, aquesta consciència és el que volem fer, és aquesta. No? Vull dir, nosaltres et donem aquests serveis, però si veus que durant tot el matí estàs entrant i sortint de la piscina
i de
la casa, tenca l'aire condicionat.
Clar, una mica la lògica que faries a casa.
Exacte,
no cal fer
que estiguis
fora, no cal doncs fer despeses per molt que tu no les paguis, bàsicament.
Exacte. Exacte.
Oriol Pons, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa, que me n'alegro moltíssim que per fi hagueu recuperat aquest plena ocupació durant aquesta Setmana Santa i anem parlant al llarg de l'any.
Molt bé, moltes gràcies.
I una Setmana Santa sense parlar d'hostaleria no és Setmana Santa, ja que ara és quan s'obre la veda i esperem que les previsions aquest any siguin bones. Per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Carme García. Ella és propietària de la Roseria de Cunit i des de fa just una setmaneta, si no m'equivoco, és la presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès. Molt bon dia, Carme, com estàs?
Hola, bon dia.
Ho he dit tot bé, no?
Tot. Perfecte, ho has dit tot molt bé.
Primer de tot, enhorabona per encetar aquesta... És a dir, com que no teniu prou feina, doncs ara com a presidenta.
Doncs sí, doncs moltíssimes gràcies. No, la veritat és que crec que hi ha moltes coses a fer al nostre territori, al Baix Penedès, d'unificació de necessitats turístiques, perquè tenim un territori amb molta diversitat, amb molts racons, tenim vi, tenim platja, tenim vinya i, bueno, tenim de tot al Baix Penedès.
I a vegades sembla que ho oblidem, no?
Bé, bueno, sí que és veritat que és un territori que, com està territorialment tan diversificat, a vegades costa molt trobar un nexe d'unió, no? Però esperem que amb totes les ganes de tots els empresaris d'hostaleria del Baix Penedès puguem fer accions que ens remoguin al nostre territori, no? Una mica és el que volem, col·locar el Baix Penedès, ajudar a col·locar el Baix Penedès al mapa.
Uh-huh. Divendres van acabar els col·les, ja s'ha obert el que seria la Setmana Santa. I quines previsions teniu? Perquè és quan comenceu a notar aquest moviment que tots tant ansiàvem, no?
Doncs sí, la veritat és que els comentaris que tenim amb els companys, col·legues de tota la restauració i hoteleria, doncs a nivell d'hoteleria sí que és veritat que hi ha uns quants que ja estan quasi al 80%, no? O sigui, creiem que s'arribarà en ocupació turística al 100%, la gent s'espera a última hora a reservar. Restauració sí que és una mica més diferent, sobretot els espais, els restaurants que són més petits ja tenen reserves per Setmana Santa, però els restaurants que disposen d'una més àmplia capacitat van més lents, però sí que hi ha un nivell d'ocupació bastant, bastant elevat. Uh-huh. Sí, jo sóc molt optimista, tot dependrà una miqueta de quin temps ens faci, no?
Clar.
Que sempre depenem aquí molt, molt, molt del temps.
Però, no obstant, heu passat unes temporades molt dures, venint de la pandèmia, de la Covid, que no podem obviar-la, sobretot a vosaltres us va fer molt de mal a tot el sector de l'hostaleria. Ara sembla doncs, que aquests problemes que vam tenir doncs, sembla que ja han quedat enrere, no?
Doncs sí, la veritat és que... observem la projecció de forma molt positiva, en creixement, i la veritat és que estem, bueno, en general estem molt contents. Evidentment, l'hivern és molt llarg, esperem i ansiem tots la Setmana Santa, que és per nosaltres el tret de sortida de cara a l'estiu i sobretot bueno, quan ja tanquen pistes d'esquí, que a nosaltres ens afecta bastant, i ja veiem el sol, no? ja veiem els raigs de sol que il·luminen les nostres terrasses i els nostres establiments.
T'haig de preguntar per diverses coses, igual que hem preguntat a la resta, com us ha afectat directament la pujada de tot, perquè al final vosaltres el menjar, igual que la resta de famílies, ens ha pujat. Imagino que vosaltres no heu sigut menys, ja sense comptar llum, gas i altres subministraments com els que hem vist aquesta pujada de quasi al 100%.
Doncs nosaltres estem... Bueno, estem ja no d'ara, sinó a nosaltres ja ens va començar a l'estiu passat. O sigui, nosaltres ja arrosseguem aquestes pujades de l'estiu passat que hem mantingut preus, evidentment reduint el nostre marge comercial per no haver de pujar preus, però sí que estem ara en un punt que sí o sí ens haurem de replantejar doncs, establir una política de preus de pujada, perquè és evident que tot ens ha pujat fins a un 20 i 22% el cost de la matèria prima. Una barbaritat. Les carns, les aus... Bueno, hi ha un problema d'ous, no?
Sí, o sigui, literalment.
Sí, és que realment els ous estan... Bueno, nosaltres que a més utilitzem ous ecològics, doncs ja et pots imaginar, no? Està tota la matèria primera molt pujada. És una part entendible i l'altra jo crec que és molta gent que s'ha pujat al carro. Ja. Escoltem, pujada de preus... I, evidentment, s'hauran de repercutir d'alguna manera o altra a les nostres cartes de restaurants, perquè ja no parlem de la llum, no? Que, evidentment, ara està una mica més equilibrada, però si parlem de l'arrosset que portem de llums, hi ha molts establiments que a les nits han decidit tancar durant l'hivern perquè era insostenible econòmicament mantenir un restaurant obert, no? Llavors, ara haurem de curar molt amb els horaris... els horaris dels establiments a tots els nostres restaurants doncs perquè siguem tots respectuosos de cara al nostre personal i als establiments, perquè ens hem de mantindre en una línia de preus que tampoc hauríem de repercutir-ho, però no podem repercutir, estem jugant amb els nostres beneficis, la veritat.
I tampoc és just. Al final vosaltres, és a dir, si ja us traieu el marge directament, per què obrir? No?
Això és el que està passant i crec que passarà ara en molts establiments. O sigui que ens hem de fer una reflexió realment profunda i valorar els esforços que fan molts establiments per tenir les persianes obertes.
Has tocat un tema i és el tema de personal. Jo me'n recordo que amb l'anterior president, amb l'Edu Álvarez, havíem comentat, el vam convidar a una roda, precisament pel tema de personal. No sé si aquesta vegada veieu la llum al final del túnel o segueix havent-hi problemes reals per contractar personal.
A veure, a nivell general, hi ha molt poca gent que es vulgui dedicar a l'hostaleria. Realment amb passió i amb amor al nostre ofici, no? Molta gent ha arribat a la restauració per accident i per necessitats. Actualment sí que nosaltres no podem dir que tenim mai problemes de personal perquè som un restaurant escola a casa nostra, sempre tenim gent amb ganes que vol aprendre o gent d'escoles, però sí que és veritat que aquí també hem de fer un esforç tots els tant establiments com clients, de ser respectuosos amb el tema dels horaris, igual que entrem en una botiga i l'horari de tancada, tanquen les portes a les 8 i mitja de la tarda o a les 8, nosaltres haurem de fer el mateix als restaurants. Hi ha una hora d'obertura i tancat. Oferim el servei que oferim i una vegada acabat, si han de prendre copes i tònics, que vagin a un altre establiment que obre en aquell horari i té el seu personal amb hores mortes per poder oferir. O sigui, jo crec que ens hem de centrar tots en realment el que fem i el problema personal canviaria. O sigui, ja s'estan aplicant les hores que toquen per contracte a tots els establiments. O sigui, parlo amb molts restauradors i tothom aplica els horaris. I si som respectuosos amb els horaris del nostre personal, entrarem. Hem de fer que estimin la nostra professió, no? Però bueno, jo crec que això ja és una qüestió no només de l'hostaleria, sinó és una qüestió de la societat, no? Tu parles amb un fuster i no té ajudants per treballar la fusta, no? D'aquí 10 anys no sé qui ens arreglarà les llums dels restaurants, ni sabem tampoc qui ens farà una porta, no? Perquè s'estan perdent molts oficis. A la restauració, jo crec que el tema personal, bueno, ja l'estem treballant des de l'associació Estem treballant amb sistemes d'ocupació per poder compartir aquesta informació entre tots i oferir una alternativa atractiva per la gent que vulgui venir a treballar amb nosaltres.
Clar, a veure, de sempre l'hostaleria heu tingut horaris intempestuosos, però perquè al final, és a dir, si fem la comparació, i això tu ho sabràs millor que jo, els espanyols, els catalans, com ens agradi dir-nos, tenim el costum, el mal costum d'anar a sopar a les 11 de la nit.
Quan per això et dic que hem de ser passa. Sí, és així. Jo sí que crec que algo positiu hem de treure del Covid és en què els restaurants vam haver de seguir uns horaris i tothom seguia consumint els nostres horaris. Llavors, sí que ens feia anar una mica malament com a clients perquè havies de sopar molt d'hora, però sí que ens havíem europeïtzat una miqueta, no? Tothom sopava abans i marxava abans a casa. Per això et dic que hem de ficar els horaris. Nosaltres al restaurant hem restringit l'horari d'entrada de sopar a les 10:30, abans era fins a les 11. Jo a les 10:30 agafo una taula i si em venen 10 minuts tard, igual decideixo si el deixo sopar o no.
Clar.
Clar, jo crec que amb això hem de ser conscients, hem de ser conscients tots, no? Que hem de tenir horaris. Hem de tenir horaris i s'ha de treballar bàsicament amb l'educació del nostre client.
Pedagogia que a vegades falta i posar-nos a la pell de l'altre, no? Posar-nos a les sabates dels que esteu allà un munt d'hores, que no és obrir només la persiana, sinó tot el que comporta cuines, entre d'altres. Carme García, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Trenes en Xarxa i que vagi molt i molt rebé aquesta Setmana Santa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Una abraçada.
Fins aviat. Adéu, gràcies.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda.
Ja ho dèiem a l'arrencar aquest tema de la setmana, que hi ha moltes ganes de vacances, de trencar una mica la rutina durant uns dies. N'hi ha que en tenen més tota la setmana, d'altres que menys, però qui més qui menys tindrà aquests dies, ni que pugui esgarrapar un o dos. Així que amb els Estopa cantant a les vacaciones, aquestes vacances tan i tan desitjades de Setmana Santa, arribarem a 11:15 al Flash de Notícies.
Pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, otro con pantalón de pana, con este solano.
Mentes cautas para mentes gatos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino farlo pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano. Que vuelvo mañana temprano. Cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano. Yo con pantalón de pana, con este solano. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano. Que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano. Yo con pantalón de pana, con este solano.
Tiempo, tiempo, lo que nos falta es el tiempo. Yo te lo cuento con argumento. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Tiempo lo que nos
bon dia, falta, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa.
Cunit preveu fer 85 pisos protegits de lloguer a la plana del Castell. L'Ajuntament de Cunit ja ha començat els estudis previs per construir 85 habitatges protegits de lloguer a la plana del Castell, al sector conegut com a Pla de Cunit. Es tracta d'una illa de 2.095 metres quadrats on es faria aquesta promoció amb dos blocs de pisos de dues i tres habitacions. El regidor d'habitatge de Cunit, José Manuel Cavada, ha explicat que la promoció està prevista al pla parcial i que l'objectiu és impulsar polítiques d'habitatge per les famílies del municipi. L'estudi que s'ha fet ha permès determinar el nombre d'habitatges protegits que es podran fer en aquest espai. El projecte d'urbanització del sector, aprovat l'abril del 2020, ha rebut l'oposició d'entitats com la plataforma SOS Penedès o formacions com la CUP. Aleguen que aquest és l'últim espai agrícola del litoral de Cunit, els últims reductes que queden d'un passat on els aiguamolls i les zones conreades ocupaven gran part del litoral penedesenc, segons va denunciar la plataforma el 2020. Per això en demanen la preservació completa. El Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles de la Generalitat va combinar a revisar aquest sector, però finalment no el va descatalogar. Des de la CUP van presentar al·legacions per aquest fet. Sant Sadurní presenta el pla director del paisatge urbà del centre històric. L'Ajuntament ha presentat el pla director per la recuperació del paisatge urbà del centre històric, una eina de planificació i ordenació que proposa els paràmetres i criteris que ha de seguir la reurbanització i remodelació de les artèries i carrers principals del nucli urbà. Els objectius passen per una millora i envelliment de l'eix comercial del centre, harmonitzant i donant una continuïtat estètica i paisatgística a la trama urbana, fomentar la pacificació d'algunes vies, la recuperació de l'espai públic i ampliar els espais de vegetació. El pla determina també aspectes en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental per optimitzar la gestió de les zones verdes que es complementaran amb illes vegetals formades per parterres i elements arbustius. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, aquest dijous obre el punt d'informació turística d'Olèrdola. Aquest dijous obre el conjunt monumental d'Olèrdola el punt d'informació turística d'Olèrdola, segons conveni signat per la Diputació i l'Ajuntament. El punt restarà obert tots els dies de la Setmana Santa. Després obrirà els caps de setmana del mes de maig. L'horari és de 10 del matí a 2:15 del migdia. L'ubicació enguany es repeteix al Castell d'Olèrdola després de l'èxit de visitants dels últims anys. Des de l'Ajuntament s'agraeix al MAC Olèrdola la seva predisposició i cessió d'espais. El punt d'informació va destinat tant als visitants com als veïns i veïnes i donarà informació gratuïta sobre les rutes i activitats que es realitzen al Parc Natural d'Olèrdola i a tot el municipi. I la 53a cantada de caramelles de Vilafranca se celebrarà el 14 d'abril. La cantada de caramelles de Vilafranca, que enguany arriba a la seva edició número 53, tindrà lloc divendres 14 d'abril a partir de 8:15 del vespre a la plaça de Sant Joan i està organitzada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. De moment han confirmat participació a les caramelles les quatre colles que van participar-hi l'any passat: la Societat Coral del Penedès, la Coral del Casal d'Avis del Tívoli, l'agrupament Escolta Pere Segon i Santa Maria de Foix i el grup Tornavisos, i se n'han afegit dues de noves, l'agrupament Escolta la Canadenca i el MIP. Aquests grups oferiran tradició i noves tendències amb caramelles típiques, adaptacions de temes coneguts i cançons amb temàtica local. Si algun altre grup o colla s'hi vol afegir, pot fer-ho enviant un correu electrònic a l'adreça cultura@vilafranca.org.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Les pràctiques en empresa permeten als alumnes aplicar i complementar aquells coneixements adquirits durant la seva formació i al mateix temps aprendre unes competències que els prepararan per la seva futura activitat laboral. Avui us en parlem i, a més, volem donar veu als diferents artífexs que intervenen en unes pràctiques en empresa. I ho farem en aquesta secció mensual d'ocupació i formació que coordina la tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Mercè, Mercè, aquí comencem saludant. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Mercè, abans d'entrar en matèria, com sempre, ens fas un repàs ràpid i bàsic de l'agenda formativa. Què hi trobem?
Exactament. En aquesta ocasió trobem tres accions, que són, venen a ser tres tallers, a desenvolupar-se durant aquest mes d'abril, i són tallers per a la millora de l'ocupabilitat dels nostres usuaris i usuàries. Són les següents. La primera és pel 14 d'abril i es diu Les professions més buscades. Anem al gran, en aquest sentit. El segon dels tallers es diu Actualitza el teu perfil professional per adaptar-te precisament a aquestes professions. Aquesta està prevista pel 21 d'abril. I l'última és Una imatge val més que mil paraules per preparar-se precisament per incorporar-se al món del treball tenint en compte cosetes que a vegades se'ns obliden relacionades amb la imatge personal. Aquest taller, aquesta acció formativa, tindrà lloc el 26, el 27 i el 28 d'abril. 10 hores en total.
Qualsevol dubte o consulta, on s'han de dirigir els oients?
Qualsevol dubte, contactar amb la FACINA, amb el nostre servei d'ocupació, o anar a ocupació.vilafranca.cat, que és la nostra pàgina web, on s'explica tot amb molt més detall.
Avui, com us dèiem, la tertúlia girarà al voltant de les pràctiques en empresa. Per què, Mercè?
Bé, és un tema que per nosaltres és un servei, un recurs puntal en les accions formatives i d'orientació del nostre servei, com tu ben bé has dit, i sense les quals no arribaríem al nivell d'excel·lència, creiem nosaltres, si es pot parlar en aquests termes, com s'arriba pel que fa a l'alumne. No assoliria el nivell de formació, el nivell de qualificació, si no anés a fer les pràctiques i viure de primera mà de què va aquella professió. I d'altra banda, des d'aquí, donar les gràcies a les empreses perquè són elles les que, evidentment, ens ajuden a que això sigui una realitat. És un tàndem indispensable i, ja dic, agraïment infinit a cada una d'elles.
Doncs anem a presentar els convidats i convidades que ens ajudaran a relatar aquesta experiència de pràctiques en empresa des de tots els prismes i punts de vista possibles. D'una banda, ens acompanya la Carme Sogas, prospectora de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
De l'altra, al telèfon tenim l'Emil Monteano, de l'empresa BCN Onwebens de Sant Quintí de Mediona. Bon dia, Emil.
Bon dia.
I de l'altre, aquí a l'estudi, també tenim la Laia Roca, exalumna del CP d'Auxiliar de Cuina, que ha realitzat pràctiques a Inglada Via i ens explicarà l'experiència en primera persona. Laia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Comencem parlant amb la Carme. Hem dit que la Carme és prospectora de l'Oficina Municipal de Treball. I, Carme, ens hauràs d'explicar, perquè segur que més d'un i de dos oients van perduts, què és això de la prospecció d'empreses. Quina relació té amb les pràctiques i per què serveix?
Doncs vinga, la prospecció d'empreses és una eina bàsica que fem servir en el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca i sobretot és la manera que tenim de treballar conjuntament amb les empreses, més que res per acompanyar-les i poder-les estar en el seu creixement i desenvolupament i donar-los suport a les accions més que res relacionades amb el capital humà. Llavors, a través de la prospecció aconseguim un tracte molt directe amb les empreses. De fet, nosaltres el que fem és intermediació amb les empreses que estan buscant candidats per cobrir els seus llocs de treball i les persones que estan buscant feina. Per tant, fent prospecció el que fem és detectar les possibles necessitats que tenen les empreses i ajustar-nos sobretot a la realitat del moment. A més, oferim un servei molt proper tant a les empreses com als emprenedors, i la nostra finalitat és contribuir activament en el desenvolupament econòmic de la comarca.
Carme, què oferiu a les empreses? Quin al·licient poden tenir per sumar-se al projecte?
Doncs les empreses, en relació a les pràctiques, estem buscant empreses que tinguin interès en acollir amb alumnes en pràctiques, ja que nosaltres oferim la formació professional per a l'ocupació, concretament el que són els certificats de professionalitat, que els alumnes han de fer un període de pràctiques en les empreses. També poden acollir persones que estan fent un procés d'orientació. I ara mateix estem duent a terme diverses formacions, els alumnes de les quals poden fer 80 hores de pràctiques, com són socorrisme en instal·lacions aquàtiques i també operacions bàsiques de cuina. Aquests dos certificats ara mateix ja tenen, diguéssim, les empreses assignades on aniran a fer les pràctiques. Després també estan fent altres cursos, com és activitats auxiliars de magatzem i activitats de gestió administrativa. Per tots aquests dos certificats, per tant, cal prospectar les empreses per trobar les que estiguin més interessades en acollir alumnes en pràctiques.
Per tant, és important i vital implicar-les, no? Anar-les a buscar i engrescar-les, entre cometes.
Sí, tant. És molt important, perquè el que volem és que s'impliquin amb la formació i també amb l'orientació a través d'aquestes pràctiques, perquè pels alumnes suposen una formació complementària. I això els permet créixer tant en l'àmbit personal, sobretot tenint en compte les seves habilitats i competències, com també en l'àmbit professional, de manera que poden augmentar i perfeccionar els seus coneixements. Les pràctiques els permeten, de fet, practicar tot el que han estat aprenent a classe, sobretot tenir una experiència en un lloc de treball real, experimentar com és el dia a dia, amb una ocupació que ells mateixos han seleccionat, han triat. I llavors també poden formar un staff treballant amb l'equip de treball de l'empresa, i això també els dona, doncs, molta fortalesa. Així ells tenen l'oportunitat de desplegar tot el seu potencial, de manera que l'empresa on han fet les pràctiques en un futur potser els podria contractar o fins i tot recomanar altres empreses. De manera que els alumnes tenen més possibilitats en el món laboral.
Tinc entès que des de Prospecció també organitzeu altres tipus d'actuacions conjuntament amb les empreses per facilitar aquest aprenentatge de competències. Quin tipus d'activitats?
Sí, doncs poden participar en diferents accions. Una d'elles és participar en processos de selecció, que és una manera de conèixer nous candidats en funció de les necessitats que té l'empresa. Poden organitzar alguna sessió per fer entrevistes en format ràpid, tipus speed dating, utilitzant i agilitzant així els processos de selecció. De fet, com a exemple, la setmana passada es va fer un procés de selecció amb l'empresa holandesa Action per incorporar persones al seu equip de vendes. Es van entrevistar més de 60 candidats, dels quals 20 van ser seleccionats. També poden presentar la seva pròpia empresa per atraure possibles persones candidates, fent una sessió d'employer branding. Fa uns dies van venir dos representants de Mercadona i van fer una xerrada per donar a conèixer els perfils professionals que estan buscant i les competències que valoren, les condicions que ofereixen i també com poden accedir a la seva borsa de treball. Una altra de les accions que poden utilitzar les empreses és sol·licitar formació a mida. El Servei d'Ocupació recolza les empreses, més que rep el desenvolupament del seu capital humà, en funció dels perfils que elles necessiten. I llavors amb el servei es pot dissenyar conjuntament una formació per futurs treballadors que necessitin més que res una formació específica per poder desenvolupar-la a la mateixa empresa. En aquest cas, les empreses s'han de comprometre a contractar un tant per cent determinat de les persones formades.
Doncs deixem ara que sigui l'empresa qui parli i coneixem l'altra cara de la moneda. Com us dèiem a l'inici, tenim amb nosaltres Emil Monteano, responsable de logística de l'empresa quintinenca BCN Onwovens. Emil, bon dia de nou.
Bon dia. Vale, de hecho, yo hablaré en castellano.
No hi ha problema.
Y quería destacar el hecho de que no soy responsable de logística, sino responsable de los almacenes.
D'acord. Doncs, Emil, explica'ns a què es dedica BCN Onwovens, quantes persones hi treballen i quan fa que esteu establerts a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès.
Sí, pues nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de tejido no tejido, conocido como non-wovens. Es un tejido para la fabricación de este producto. Utilizamos la tecnología spunlace, que es una tecnología que consiste en entrelazar fibras sueltas por medio de jets o chorros de agua a alta presión, que perforan una capa de fibra y enredan sus fibras. Nuestra unidad de almacén es la bobina y se puede utilizar tanto fibras naturales como sintéticas o mezcla de ambas.
¿Y cuánto tiempo porteu a Sant Quintí?
Pues la empresa se instaló en Sant Quintí hace más de 20 años, yo creo que alrededor del 2002, y empezó por una sola línea, con una sola línea de producción y dos almacenes, y ahora llegamos en este momento, tenemos tres líneas de producción y 13 almacenes.
Uh-huh. Heu tingut un alumne de la Fecina realitzant pràctiques a la vostra empresa. Com ha anat l'experiència? I no sé si era la primera vegada.
Sí, es verdad. El año pasado tuvimos un alumno en prácticas. Para nuestro departamento ha sido algo nuevo, a pesar de que para los demás departamentos es algo habitual. Y la verdad que todo ha funcionado muy bien, a pesar de ser primera experiencia. Y el operario al final se quedó con nosotros más de 6 meses. Quería decir que luego por motivos de demanda tuvimos que renunciar, ¿vale? Todavía no se contrató bajo un contrato fijo, pero ha sido una experiencia positiva y por supuesto que repetiríamos esta experiencia.
I no sé si heu donat algun tomb i heu rumiat com es pot millorar aquesta experiència, la de les pràctiques, des de l'òptica de l'empresa, que canviaríeu o que faríeu diferent, potser?
Vale, por parte de la empresa, yo creo que las prácticas, no creo que todos los departamentos están preparados para asumir prácticas durante todo el año. ¿Por qué? Porque estamos bastante optimizados en lo que es operario maquinaria y entonces se tendría que buscar, bajo mi punto de vista, el momento óptimo para esta incorporación. Y para llegar aquí creo que se necesitaría comunicación y coordinación entre la empresa y todas las partes implicadas.
I ja per acabar, Emil, animaríeu altres empreses del vostre sector o d'altres sectors a acollir alumnes, nois i noies, en pràctiques d'aquests cursos de formació professionalitzadora?
Pues mi respuesta es claramente sí. Yo creo que debemos contribuir todos para obtener alumnos bien formados y beneficiarnos de mano de obra cualificada. Las prácticas, digamos, como se dijo anteriormente, es una manera de complementar la formación y crear, digamos, alumnos especializados, ¿vale? Y luego, estos alumnos, una vez que reciben la práctica, se pueden acoplar con facilidad en el momento de la demanda laboral. Esta contribución de las empresas puede venir también a través de las prácticas, como he dicho, que generan, digamos, unas ventajas para las dos partes. Por un lado, el alumno alcanza un nivel superior de conocimiento, que se traduce en capacidad de acoplamiento, porque aquí tenemos un problema cuando el operario o el alumno, el operario que contratamos, no está cualificado, pues el acoplamiento dura mucho más. En este caso, una vez que la práctica se realiza en nuestro sector, por ejemplo, en nuestro ámbito, pues el acoplamiento se reduce mucho.
Emil, moltes gràcies per haver participat. No sé si tancareu uns dies aquesta Setmana Santa o la fàbrica continua treballant cada dia.
Sí, por supuesto. Cerraremos el Viernes Santo y el Lunes también.
Doncs que vagi bé. Bona Setmana Santa.
Igualmente. Gracias. Adiós.
I ens queda una altra veu, una altra protagonista, que és la Laia Roca, que volem que ens expliqui la seva experiència com a alumna en pràctiques. Laia, tu vas participar de pràctiques d'empresa perquè estava realitzant un curs de certificació professionalitzadora d'auxiliar de cuina a la Fecina. Com arribes a fer pràctiques?
Perquè, bueno, jo a mi em va costar, la veritat, perquè vaig tindre un mes que em vaig posar molt malalta, em van operar. Però, bueno, va ser un curs que la veritat se'm va fer molt fàcil perquè ho explicaven superbé i vaig tindre, bueno, totes les ajudes necessàries per poder estudiar a temps. I a l'hora de fer pràctiques, doncs, bueno, al principi em va costar una miqueta a trobar lloc, però al final vaig parlar amb la Carme I bueno, vam aconseguir trobar un lloc
a la residència Inglada Via, no? Justament et va acollir la residència Inglada Via, conjuntament amb l'empresa Assuolant, que s'encarrega del càtering per als avis i àvies. Com va anar? Què feies exactament? Com va ser un dia dels teus de pràctiques?
Bueno, anava molt bé sempre. Tothom allà em tractava superbé. I, bueno, més que res, jo ajudava a la meva, bueno, la meva jefa de pràctiques, es deia Sònia, i, bueno, jo l'ajudava, per exemple, a mi em deia Laia, ajuda'm a arrebossar el peix, no sé què, però jo ho feia, o a netejar, o a el que necessités, perquè, clar, soc auxiliar, no? Però, bueno, tocava una miqueta de tot. Uns altres dies portava el carrit o els iaios a posar-li el menjar i tot. Era... M'ho passava molt bé, la veritat.
Per tant, cada dia era diferent, no? Podies fer coses diferents.
Clar, sí.
Quan van durar les teves pràctiques? Més o menys, eh?
Un mes, crec.
I què és el que vas aprendre que no haguessis tocat gaire durant el curs o
la veritat
que va
que
ser
no,
diferent?
La veritat que no gaire, perquè tot el que feia a classe, que vaig aprendre a classe, ho vaig fer a les pràctiques.
Què destaques del que vas aprendre durant aquests dies?
Sí. Mira,
o de, si hi ha molta diferència entre teoria
sempre,
i pràctica?
Sempre, quan arribava a les comandes, arribaven un munt de cols rissades. I sempre tenia que tallar 12 cols sempre, vamos, sense parar, i tenia el braç destrossat. Destrossat.
La relació amb els avis, que això durant el curs no hi és, aquest factor, què tal?
Bueno, també molt bé, sí. A vegades et venien a la cuina, et demanaven un ganivet, i jo em quedava així de... Li donen el de plàstic?
No puc o no puc, no?
Clar, sí. I, però bueno, superbé, et traten superbé, i... sí.
I t'ha estat útil l'experiència de les pràctiques per trobar o buscar feina després?
Sí, la veritat que sí. Jo vaig estar posant currículums on vaig poder, però ara costa una miqueta trobar treball. Però sí que em va ser molt útil perquè vaig aprendre també, per exemple, pues a ser més sèria, no?, amb les coses, arribar puntual i tot.
I a quin sector t'agradaria treballar?
Mira, ara jo estic fent, quan vaig acabar això... Ara em vaig apuntar a un cicle d'estètica i bellesa, però a l'estiu jo m'he trobat un curs de cuina també i m'agradaria fer-lo, la veritat. O sigui, estic entre les dues, entre cuina o estètica.
T'has d'acabar de decidir.
Sí.
Òbviament que sorgeix, no?
Clar, que em vagi millor.
Animaries altres persones a fer pràctiques en empresa com a complement al curs, al certificat?
Jo crec que sí. La veritat que va molt bé, perquè si, jo què sé, no fas pràctiques, no és el mateix, saps? A les pràctiques, doncs, estàs allà el dia a dia, cada dia et passen coses diferents i saps resoldre diferents problemes de diferents maneres. Llavors jo crec que sí que va molt bé.
I a les empreses, què els demanaries en relació a vosaltres, no?, els alumnes en pràctiques?
Doncs que...
Què milloraries, com li hem demanat a l'Emil?
Que hi hagi més llocs que es puguin fer pràctiques.
Sí.
Clar que sí, perquè va superbé. I sempre doncs, hem de tindre... Clar, estem començant, no?, per exemple, ara, els joves, i amb el que costa trobar feina, és una opció superbona el fer pràctiques, perquè així també veuen que vas preparat, no? I doncs et poden donar l'opció o de contratar-te, o de ja tindre un títol i tu tindre experiència. Llavors jo, si hi ha més llocs en pràctica, seria molt millor, la veritat.
Doncs gràcies per venir i pots sumar a tota la teva experiència a aquesta entrevista a la ràdio, també tot suma.
Sí.
Gràcies. Mercè, com sempre fem un cop d'ull a algunes ofertes de treball que poden interessar els oients.
Sí, d'acord. Bé, la primera d'elles, que en realitat són tres llocs de treball d'una empresa del món de la restauració de Vilafranca del Penedès. Es necessita un cap de cuina amb requisit 2 anys d'experiència i tenir certa formació en aquest lloc de treball. I després, d'altra banda, 2 ajudants de cuina, amb els quals també es demana una experiència, però en aquest cas d'un any, valorant-se sobretot el que tinguin carnet de manipulació d'aliments. Després, una segona La segona oferta té a veure amb un recepcionista o maudona per a un hotel de Vilafranca del Penedès per realitzar les tasques pròpies d'atenció al client, informació turística, facturació, gestió de reserves, etc. D'acord? En aquest cas, un requisit indispensable és el domini de la llengua anglesa. També tenir experiència i formació en el sector turístic. I, per últim, es necessiten peons agrícoles per al territori del Penedès per fer les tasques pròpies, esporga, treure arrels, donar forma als ceps, etc. També es demana experiència prèvia i, de forma imprescindible, tenir permís de conduir i vehicle propi. En tots els casos, s'ofereix un contracte de 40 hores setmanals amb incorporació immediata i en contracte indefinit.
On podem consultar més àmpliament aquestes ofertes?
Aquestes són ofertes que estan penjades a Xaloc, a la pàgina xaloc.diva.cat.
Doncs moltes gràcies a totes per acompanyar-nos aquest dimarts i que tingueu una bona Setmana Santa. Adéu-siau.
Moltes gràcies igualment.
Sí. Adéu-siau.
Encara que només siguin dos cops l'any, tornarem a brindar per la vida, per la lluita i pels somriures. És un monstre immens.
Amb el cantautor de Sant Pere de Riudebitlles, Cesc Freixes, tornarem a brindar per la vida.
Mira, sota el braç hi portem la tardor que reclama crits la justícia.
Després de la cançó, quatre anuncis i les notícies de les 11.
Fa 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. La facultat ha canviat de lloc i jo amb 25, quin desastre, no tinc la llicència de res. Gaeta queda a prop i aquest cop potser trobarem en l'eterna raó de l'efímer la passió. Ja ho veus, condemnem el silenci d'aquells que han volgut fer ignorant aquest món que pregunta pel dubte de tot. Fa 5 anys vam alçar el cel, la vida, i avui sembla més ampla i més viva. Yeah! No renunciarem a les il·lusions. Yeah! Creixerem i serem flors per la revolució, com el recompte d'aquells dies.